Si són les 7, això és Islàndia.
Productes ultracongelats, ultrafrescos de la sirena t'ofereixen Islàndia.
Avui a Islàndia, atenció, perquè hem ajuntat dues persones que no es coneixen i que van anar a la presó totes dues per no voler fer la mili. Són dos homes de generacions diferents. El primer es diu Pepe Beunza, té 72 anys i es va negar a fer la mili l'any 1971, en ple franquisme. Té el mèrit, el Pepe, d'haver sigut el primer que s'hi va negar a tot Espanya. El segon té 48 anys i el 1991 es va declarar insubmís al servei militar. Es diu Sergi Sol, i potser us sonarà per la seva vinculació amb Esquerra Republicana, cap de gabinet d'Oriol Junqueras i director de comunicació del partit. Tots dos, tant el Pepe com el Sergi, van anar a la presó per desobeir una llei. Ara, aquests dies, tornen a viure la seva lluita amb els polítics que estan tancats a la presó, amb els quals, tots dos, i per motius diferents, hi tenen moltíssimes connexions. Pepe Beunza, bona tarda.
Bona tarda.
Sergi Sol, bona tarda.
Bona tarda, Robert.
No havia coincidit mai?
No havia coincidit mai. Jo per això havia sentit a parlar del Pepe Beunza. I a més l'havia explicat a l'arribar que havia sentit a parlar del Pepe Beunza al moment que jo em vaig declarar insubmís, però després ja me'n vaig oblidar, i novament a través del Raül Romeva. El tio que em torna a recuperar el Pepe Beunza és el Raül Romeva.
Jo vaig ser professor de l'escola que el pare del Raül era el director. I això, clar, es va crear una amistat molt gran i jo al Raül el vaig conèixer des que era petit. I llavors, quan ell va començar la universitat, em va dir, escolta, em vull dedicar a la cultura de pau. Dic, home, doncs aquest tema ja et puc jo una mica orientar. I llavors ell diu que jo vaig ser una mica el seu mestre. És a dir, que és l'alumne que ha superat el mestre.
I ara fixa't, per tant, avui hem ajuntat dues persones, el Pepe Beunza i el Sergi Sol, que es van negar a fer la mili i van acabar a la presó, i hem començat parlant del Raül Romeva, que us uneix d'alguna manera, tu, sí. Sergi, cap de comunicació...
Perquè el Raül abans ho explicava, que just el 30 d'octubre, per tant, just pràcticament la vigília abans d'entrar a presó, en una reunió en la qual hi havia el Carles Mundó, hi havia l'Oriol Junqueras, el Jordi Trull, el Josep Rull, hi havia algú de la CUP, hi havia la Marta Rovira, hi havia gent de les entitats, i era jo. Aquell dia, un moment molt difícil, al vespre, en una reunió al vespre, molt delicada, i el Raül ens sorprèn a tots i es posa a parlar del Pepe Beunza i del seu decàleg de la presó, és de com assumir la presó, i ens explica que ell s'està preparant per la presó, i diu textualment aquell dia el Raül, moment molt difícil, diu, si el preu de la llibertat és la presó, jo aniré a la presó. Diguem, encara ara m'emociono quan ho penso en aquell moment, i, bueno, i de fet tothom es va emocionar molt, no? I de fet va servir una mica per conjurar tothom, i escolta, si aquest és això és el que hem d'assumir, doncs ho assumim, no?
Això vol dir, Pepe, que el Raül et va venir a veure i et va demanar com t'has de comportar en una presó?
No em va venir a veure, però jo sabia per on anava tot aquest tema i li vaig dir, escolta, us heu de preparar perquè pot ser la presó és una realitat que cal assumir. Hem fet un decàleg, t'ho envio i ojalà no serveixi de res. I a partir d'aquí ja no va donar temps ni de comentar-lo.
Sí, i el decàleg, per exemple, el punt 1?
El punt 1, ara no t'ho sabria dir, però diu, la presó és un lloc on es pot aguantar si estàs preparat. S'ha de perdre la por a la presó. No? Sí. Això ve de la desobediència civil del Turó, que diu que si un home just està a la presó, el lloc de tota persona justa és la presó. Llavors, si en la lluita no violenta comencem la fase de desobediència civil, ens hem de preparar per anar a la presó.
Això és la teoria, que és molt maca. L'altra és la pràctica.
Però tenim la història de la insubmissió que confirma tota aquesta teoria.
Exacte. Avui precisament volem parlar d'aquesta lluita per la desobediència amb dues persones que ho veu fer, això, un l'any 71, en ple franquisme, l'altre el 91. El Sergi Sol havia sentit a parlar del PP Beunza, però no ha sigut fins avui, Maria, que no s'han trobat, no?
Sí, s'han trobat fa res, uns minuts. Ha sigut testimoni. He de dir que ha sigut una trobada realment bonica, precisament per això, no? Perquè tenen diversos punts d'unió, tots havien sentit parlar l'un de l'altre, se sabien una mica doncs, les seves històries, i tenien el Raül Romeva doncs, com a punt també en comú, i quan us heu vist, doncs ha sigut molt, molt bonica l'abraçada que us heu fet, de dir, i ara hora que per fi coincidíssim.
Exactament,
i ens veiéssim.
Tal qual ho explica la Maria.
Clar, és que a més, diguem, en el cas del PP ell va ser un precursor en aquell moment, en el cas del Sergi sí que va ser aquell moviment de la insubmissió que va agafar centenars, milers de persones, diries que us veu negar a fer la mili i a fer també la prestació social substitutòria.
Sí, exactament, ens vam negar a fer la mili i ens vam negar a fer la prestació substitutòria perquè ens sentíem, o i així ho expressàvem, que legitimava la mili obligatòria, no? I per tant, que el que es tractava era d'acabar la mili obligatòria, es tractava de qüestionar aquella llei, no d'agafar-te, diguem, una, a la lletra petita de la llei que permetia segons què. I era una decisió, diguem, en el meu cas, ja molt pensada, perquè jo vaig fer una primera pròrroga d'estudis, estem parlant que era molt jovenet, estem parlant que tenia, quan m'arriba això, doncs, era, no sé, 18 o 19 anys, no sé si la vas fer tu, la mili, Albert.
Jo la vaig fer, sí, sí, jo la vaig fer.
I, per tant, arribàvem...
Vaig fer una pròrroga, dues, sí, sí. I també al final jo la vaig acabar fent en 20 i poc.
El temps just per estar segur del que, anava a fer. I ja està, i quan hi ha arribat el moment vaig decidir que ho feia, diguem, amb gran disgust dels meus pares, no perquè els meus pares no ho veiessin amb simpatia, els meus pares veien simpatia fins que son pare, el seu fill els hi va dir que ell volia, que ell estava disposat a fer allò, que de fet havia decidit fer allò, no? Però bueno, ho vaig fer sense, jo crec que molt meditat, malgrat que era molt jove i segurament bastant canvert, no? Però molt meditat i també sent molt conscient de que tal vegada, tot i que jo pensava que era només una possibilitat entre d'altres, de que pogués acabar a la presó, no? I efectivament només vaig acabar a la presó, sinó que vaig ser l'únic dels que vam fer, del meu grup que vam fer una presentació col·lectiva, perquè fèiem unes presentacions col·lectives al PP, potser es recordeu, devia seguir, sí, vaig al govern militar, sí. Anàvem tots els que ens havien quintat, anaves aquell dia i signaves una mena també de, sí, també era de decàleg.
I alguna vegada disfressats, que no.
Sí, també, i amb grellers. I
tot, o sigui, signaves un decàleg conforme jo no vull fer la mili per tots aquests motius.
Sí, sí, però jo em vaig afegir un aquell dia, de fet vaig ser l'únic que vaig pringar. Quan em va arribar el paperet, jo vaig dir, ostres, que trobo falta un motiu aquí, i vaig dir que el motiu que trobava falta era rebutjar l'exèrcit per exèrcit com a institució, però també rebutjar l'exèrcit per espanyol, perquè vaig dir que era un exèrcit d'ocupació. I em van dir, hòstia, això encara... Després, una cosa aquesta es va reincorporar, i em van dir, això ara no toca. I algú em va dir, saps què? Diu, ho escrius, al dors, i afegeixes el punt 11.
Ves, no fos per això que acabessis a la presó.
El punt 11. Vaig ser l'únic que va acabar a la presó.
És a dir, tu, aquell dia, juntament amb altres, sí, entregueu aquest decàleg, tu hi afegeixes al dors aquest punt extra... Sí. I aquell dia passa alguna cosa?
No, aquell dia, em sembla que, no recordo massa bé, em sembla que vam passar a declarar un momentet davant del jutge militar, hi havia el jutge militar de Barcelona que prenia una breu declaració, i ens en vam anar a casa. De fet, jo no vaig saber res del que estava passant, també passava una mica de tot, era molt jove i no em preocupava gaire del que hauria de venir, fins que un bon dia es van presentar uns senyors de paisà a casa dels meus pares, no? Que van resultar ser guàrdies civils, i jo li explicava, em diu, la Maria em trucava, li explicava com havia anat, i és que arriben tres tios, jo havia dormit, estava dormint perquè havia sortit la nit anterior, per tant era molt tard, ma mare em va venir a despertar.
Que raro.
Sí, havia anat a dormir, potser
sí, perquè en 20 anys dematí. No se surt, no?
I ma mare em desperta, jo aixeco la finestra, aneu a venir a buscar uns senyors, i que estrany. Llavors miro, i d'aquests tres senyors que anaven de pesa, em vaig reconèixer un, que era de la Guàrdia Civil de Sitges, que jo el tenia clissat perquè una vegada m'havia agafat enganxant cartells i m'havia portat a la caserna de la Guàrdia Civil. I vaig dir, mama, són guàrdies civils, i vaig dir, prepara'm un entrepà i una Coca-Cola que salto pel darrere. Ma mare em va dir, però què dius, home, si això la policia no pot ser, perquè t'haurien informat, ves que exagerat que ets, ara una Coca-Cola. Però total, que al final, ma mare em convenç, surto a la porta, els obro i els dic, sí, què quieren ustedes? I em diu, Sergi Sol, i jo els dic, un momento que voy a ver si mi hermano ya se ha despertado. Torno a dir, mama...
Com si no fossis tu, Sergi Sol.
Exacte.
Mama, si t'ho vas repensar, no? En aquell moment vas dir, sí, no ho tinc clar, això de dir-los que sóc jo.
Ja estava preparat.
Entrepà i Coca-Cola, torno a dir, que salto pel dret, vivim en una casa aparellada. I ma mare em torna a dir, però què estàs dient? Però què t'han dit aquests senyors, que han estat molt amables? Bueno, total, torno a sortir, dic, sí, sóc jo. I diu, està usted detenido. I ja està. Llavors em van amanillar, em van pujar dintre del cotxe de la Guàrdia Civil, em van dir, lo podemos hacer bien por las malas, que vol dir això? Bueno, que usted se puede portar bien, o la vamos a tener aquí, pues que meterle en el cotxe de manera forzándole, no? Jo recordo que vaig entrar sense fer cap escarafall, vaig entrar al cotxe, em van portar a la caserna de la Guàrdia Civil de Sitges, allà vaig estar moltes hores, llavors es va concentrar pues, potser 900 persones a l'exterior que havien a corrent la veu, em va venir a buscar una patrulla de la policia militar, aquesta policia em va portar a la caserna del Bruc, aquí molt
sí,
a prop d'aquí,
recordo
que fèiem, que ens vaig estar 8 dies en un calabós a la caserna del Bruc, i llavors ens feien sortir de tant a passejar, i anàvem escortats per 8 policies, que eren molt curiós, anàvem temes, però temes descarregats, que era una cosa d'aquestes coses que passa al servei militar, no? Que patrullaven amb uns temes que no estaven carregats. I al cap de 8 dies, em ve a buscar, em ve a, bueno, jo estava, jo dormia a aquell calabós, i de sobte em desperto amb una galeta a la cara, que vaig caure de la llitera, i era la Guàrdia Civil. I res, em van agafar i em van dir que se m'endullen també. I llavors em pujo al cotxe, eren tres guàrdies civils per mi, anava sol a la furgoneta de tres
llars. Sabies on anaves o no?
No em van dir res, no sabia on anava. Emmanillat a l'esquena, a més a més. Llavors hi ha un moment donat que un dels guàrdies civils, el que anava al mig, ni el pilot ni el copilot, sinó que n'hi havia un que anava en posició horitzontal amb una reixa davant meu, em va preguntar, xaval, tu per què estàs aquí? I jo vaig pensar, ara és la meva. Perquè ara els explicaré que jo no sóc cap lladre, ni cap assassí, ni fet que només he dit que no vull fer la mili, no?
I em trauran les manilles, sí. I serà tot molt bonic, no?
I llavors li acabo de dir, i em diu, serà maricón, pedazo maricón, i em va començar a insultar, i dic, bueno, saps què, més val no dir res, i deixa'm estar.
Quan tu li intentaves explicar que l'únic que volies és no fer la mili.
Exacte, jo vaig pensar que estava salvat, que aquells senyors aleshores em mantendrien que jo no era cap subjecte per ells, no? Però, hòstia, van reaccionar allò com muchas agalles, i bueno, vaja, van pensar que un discurs homòfob. Jo em vaig quedar molt, molt, molt sorprès, vaig tornar a callar. A més que estar sol, no saps on aporten, tenia 20 anys, tampoc no era el cas de fer-se l'heroi, no? I a més estàs allà tancat i et sents allò...
I aquí era el camí que et porten ja cap al Calameco, que és a la presó
a
on
mi...
vas acabar?
Sí, que no ho sabia. Llavors jo anava cap al Calameco i anava mirant per la reixa, en la petita reixa, m'anava aixecant i veient que anava per l'autopista. De sobte sortim, feia molta calor, perquè era el mes de juliol, i vam parar amb una mena d'escampat, que crec que era prop de Saragossa, on hi havia un d'aquests bars al costat de la carretera. Llavors baixen, comentaven d'ells que anaven a dinar i em van deixar a dintre. Quan feia 5 minuts que era dintre, ja feia una calor d'estiu, un dia aquests de 40 graus.
A dins del cotxe tancat?
Sí, bueno, dintre la furgoneta.
La furgoneta, sí, sí.
Ferro, que jo m'estava ofegant i vaig començar a donar coses a la porta. Que d'una estona em venen a buscar, que ja està bien, i llavors em van portar dintre del restaurant i em van emmanillar la pota de la taula. Amb tota la gent menjant, no? Manejar amb una mà i em van deixar una altra, em van manejar les manilles, una manilla a la pota de la taula i l'altra a la mà.
I la
llavors
gent
va menjant,
va,
home, clar, tothom em mirava, estava manillat menjant amb una mà, era molt evident, no? I a més és que em van sortir a buscar expressament i per tant em van entrar manillat. I després vam tornar a reprendre el viatge. I recordo res, que quan vam arribar a la presó, al Calameco, llavors, hòstia, la primera cosa que em van dir és, xaval, aquí te van a poner fino, i em van dir, vas a ver com te van a poner el culo, cosa que ara ho dic així, però no feia cap il·lusió quan t'ho deien en aquell moment, no? Perquè tu arribaves a un lloc que per tu... Hòstia,
encara que no et van dir que et farien un home, que és el que et havien,
sí,
de fer la mili,
sí,
no?
Exactament,
teòricament.
Sí. I llavors, un cop entro dintre, et fan despullar, em fan dutxar, que diuen per desparasitar-te i no sé què, i quan surto, em trobo que m'han pres la roba, era al mig d'un passadís de servei on anaven passant les cuineres i anava passant personal de servei de la presó, i em diuen que m'he de posar un mono militar, perquè jo era una presó militar, no? Encara que estiguessis allà per delictes civils, i tu podies estar allà per haver assassinat, per haver robat un banc, com vaig conèixer un nano, un bon nano de Vallecas que havia robat un banc, que es deia Cascajales, encara me'n recordo. I aleshores em diuen que em posi el món, jo em nego a posar-me el món, i em vaig passar 3 hores de rellotge amb pilota picada enmig del passadís mentre les cuineres anaven passant i ja feien broma, no? Tothom rella, i jo, escolta, algú em posava les mans així, arrepenjat a la paret, diguem, les mans al davant, no? I ja m'ho prenia, fins que un moment donat m'han dit que, bueno, que em tornés a posar la meva roba, però que no em donarien cap més roba i que hauria, doncs, de passar tots els dies amb la mateixa roba, no? De manera que quan t'havies de canviar o estava molt brut perquè l'estiu hi suaves, el que feies era rentar-ho, posar-ho a secar, que era l'estiu i se s'acaba de seguida, i estava tornat a posar la mateixa roba, doncs així tots els dies.
Clara, veig que hi ha les històries de la mili i les, sí, històries dels que no heu fet la mili, en aquest cas, que donen per tant, sí, només que els que s'explica sempre en els sopars.
És alt o baix, és prim o gros, lluita amb missils o cops de roc, pot tenir els seus 50 anys o tenir-ne sols 17. Serà soldat durant 1000 anys.
Avui a Islàndia hem reunit el Sergi Sol, que es va negar a fer la mili l'any 1991 i va acabar a la presó del Calameco. No, continuarem, eh?
Ara... Sí, sí.
Sí, de moment t'hem deixat a dins de la presó del Calameco, diguem.
Vestit ja.
Però ara volia fer un salt 20 anys enrere, com ho demostra també la cançó aquesta del doctor Estivill amb el grup de folk.
Fantàstica.
Que és una cançó que em sembla que va inspirar, o d'alguna manera, el que va fer el PPB Unza l'any 71, que és que en ple franquisme vas dir, jo no vull fer la mili.
Sí, senyor, jo he d'agrair a tota aquesta gent del grup de folk totes les cançons pacifistes, la cruel guerra, totes aquestes, que ens van donar força i esperança per negar-nos a fer la mili, i llavors va ser fantàstic.
Quan tu vas dir que no volies fer la mili, els únics que es negaven a fer la mili per motius religiosos, no per motius polítics com tu, eren els testimonis de Jehovà.
Sí, alguns adventistes del setè dia també, però sí, sí.
Que també van estar a la presó, aquests testimonis de Jehovà, que donaria per tota una altra història, sí, diguem, però per història, motius religiosos. Ells no volien estar considerats dins aquesta lluita política.
150 testimonis estaven ja a la presó.
Imagina't. I llavors tu, diguem, com ho vas fer per dir-los en aquell exèrcit franquista que tu no volies fer la mili?
Bueno, el primer que s'ha de dir és que és molt bo recordar l'època de la insubmissió, perquè va ser una època heroica.
I la dels anys 90, la del Sergi Sol.
Ho dic perquè jo vaig fer això amb el franquisme. Ja sabies que allà poques opcions tenies. Però, clar, ho van fer quan, amb un govern socialista.
Ja és, governava,
és terrible, això, no? O sigui, 20.000 insubmissos disposats a anar a la presó. Això era fantàstic. Jo no ho podia ni imaginar. Llavors, jo entro a la universitat i començo una mica la lluita antifranquista. Formo part del sindicat democràtic, tinc càrrecs, i a l'estiu anem a França a respirar llibertat, amb autostop, amb la motxilla i tal.
Com feien tan joves, no?
Exacte.
Conec una comunitat... La llibertat era 100 quilòmetres, no?, a la frontera.
Però clar, quan arribava, bueno, era una cosa... Llavors jo, quan, en un d'aquests viatges, conec una comunitat que es diu l'Arca, que l'havia fundat l'Alza del Basto, que havia sigut deixeble de Gandhi a la Índia. I el Gandhi li va dir, vés a promocionar la no violència a Europa. Aquí jo conec tot això, una comunitat que a mi em deixa una mica, feien ioga, agricultura biològica, cantaven cançons tradicionals, feien dansa, vestien de cotó i eren objectors de consciència. Clar, ja, bueno, jo era una esponja i em vaig quedar, i a partir d'aquí...
Clar, però tu havies de ser-ho a Espanya.
Clar.
Que no és el mateix, clar.
Tenia una dificultat llavors, afegida.
Jo vaig estar 2 anys per decidir-me i 2 anys més preparar-me. O sigui, no va ser una cosa improvisada.
Clar, és que aquí tenim una cosa, que és que hem ajuntat 2 persones de 2 generacions diferents gràcies a la lluita, com la del Sergi Sol i tants altres centenars i milers d'insumisos dels anys 90, com a la lluita precursora del PP Bonza dels 70, els menors de 35 que ens estiguin escoltant no han hagut de fer la mili. És a dir...
Però que no creguin que sigui gratis, eh? Més de 1.000 anys, o a prop de 1.000 anys de presó, va costar acabar...
Però de 1.000 anys, si sumem tots els insumis, tots els mesos, sí, anys que han passat
ja... Pensa que hi va haver a Navarra, a la presó de Navarra, i va arribar a haver 200 insumisos a la presó, eh? A Navarra va ser un escàndol.
Clar, la diferència segurament, però, és que tu, Sergi, quan prens la decisió, ho deies abans, no sabies que era una possibilitat entre moltes acabar a la presó, però segurament tu, Pepe, quan tu dius vale, ara sí, diré que no vaig a fer la mili, em presentaré allà al davant,
jo anava de cap,
i sabies perfectament que la presó era la teva sortida.
Sí, a més jo havia parlat molt amb objectors francesos, suïssos, belgues, i molts d'ells havien estat a la presó.
Però llavors hi ha un dia que no has de parlar amb objectors suïssos o francesos, sinó que has de parlar amb militars espanyols, i els has de dir, no, és que jo no vull fer la mili. Com els hi dius? On va ser això?
Bueno, no va ser fàcil, perquè penseu que havia tota una campanya internacional preparada i l'inici era que jo em negués a fer la mili. Jo estava una mica collonit per si a l'últim moment no m'atrevia, no? Però bueno, al final vaig dir no vesteixo l'uniforme, i llavors em van tractar amb un gran respecte. El cabo ha dit, a mi no em diguis res, queda't aquí, quan vingui el sergent li explica. Vale, el sergent, escolta, a mi ningú, quan vingui el capità, li... Així com els meus companys es tradaven, burro, cabró, no sé què, aquí, firmes, a tothom, tot per posar-los en drecera i fer-li por, a mi em tractaven un respecte, i dic, bueno, això de moment va bé, no? Llavors em van dir, escolta, si no vols fer la mili, aniràs al calabós. Dic, sí, ja ho tinc clar. I llavors em van portar al calabós. I quan vaig entrar al calabós...
I no et van dir, però per què no vol fer la mili?
Això va ser tot, sí, però de moment, bueno, em van dir, sí, pensa tu i demà m'ho tornes a dir.
I si et donaven el benefici del dubte.
Has pensat alguna cosa? Tu estic aquí tranquil i m'ho diu. I demà, sí, jo continuo. Però llavors portarem al calabós.
Clar, és que els dos, fixa't una cosa, que, clar, anys 70, anys 90, ara som l'any 2019. Ara estem parlant molt de que s'ha de complir la llei. Vosaltres dos vau fer una cosa que és desobeir la llei que hi havia.
S'ha de complir la llei justa. La llei injusta s'ha de desobeir sempre per millorar la llei. I això és un respecte per la llei extraordinari.
Però és on anava, perquè vosaltres dos veu desobeir, no veu complir la llei en el seu moment, i llavors aquesta llei va canviar.
Clar.
Sí. Dels 70 als 90 ja hi havia hagut un canvi, que és que hi va haver una llei d'objecció de consciència, i es podia fer una prestació social substitutòria.
Una opció més.
Que era una opció més, que el Sergi Sol i tants altres no ho van veure bé, i vam néixer el moviment de la insubmissió a les dues coses.
Perquè la lluita era més forta.
Però clar, llavors arriba un moment, l'any 2001, que és que un govern, en aquest cas no un govern socialista, sinó un govern del Partit Popular...
No, José María Aznar.
I mira qui era el ministre de Defensa que diu això.
Señoras y señores, se acaba la mili.
Heu conegut aquesta veu?
Sí.
No,
no, te la torno a posar, sí, te la torno a posar, mira.
Señoras y señores, se acaba la mili.
Federico Trillo manda huevos.
Embaixador a Londres després.
Exacte.
El conquistador de la isla de Perejil.
Clar, suposo que això és el que dona sentit, ni que sigui amb efectes, diguem, retroactius, a dir, hòstia, va valer la pena passar uns mesos...
Però no va dir per què, i després van explicar. Tenien por de que en un reemplaç no hi anés ningú. Això va dir un cap de l'altre estat major, en una entrevista. O sigui que, i clar, imagina't un reemplazo que no va ningú a la mili, han perdut tota la legitimitat. I abans de fer això, van haver d'adelantar la mili voluntària que estava prevista pel 2012. I ja van fer el 2000, i ningú volia anar, ningú van haver de rebaixar l'estatura, el coeficient, perquè ningú volia anar a la mili ni cobrant. O sigui...
Sergi Sol, quant temps vas estar al Calameco l'any 91?
Ostres, ara no me'n recordo massa bé, sé que vaig entrar a principis d'estiu i devia sortir abans de l'11 de setembre, perquè l'11 de setembre vaig parlar al Fossar de les Moreres per explicar el que m'havia passat. Jo era militant del moviment de defensa de la terra, jo sempre havia estat vinculat a l'esquerra independentista, i vaig xerrar allà, i no sé, unes quantes setmanes, l'estiu, vaig passar l'estiu, sempre dic que és l'única vegada que l'Estat m'ha pagat la pensió completa, no? És l'única vegada que m'ha passat. Quan deies això ara de quina és la reacció que quan demanaven explicacions, a mi després de tot aquest període d'estar al Calameco em va venir a buscar un altre furgó militar, per cert, en aquest cas uns guàrdies civils molt amables que em van convidar a Coca-Cola i tot, perquè la vida hi ha gent per tot, no em van venir allà, i a més em van parar a un lloc fresquet que era cap a Galícia, i em van, perquè hi havia de fer la mili al Ferrol, per tant a la Marina. Llavors em portaven a declarar davant del jutge militar de la Corunya, que és el que m'havia ordenat el meu empresonament. I quan estava davant ell, aquell home, recordo que entro, em va assistir un advocat voluntari de Comissions Obreres, que ràpidament no sé a través de qui, li van dir, ves aquest pobre nano que està aquí sol. I quan estic allà, recordo que va agafar la bandera, hi ha una bandera espanyola molt grossa al darrere, la va agafar i em va dir, esto es la bandera d'Espanya.
El jutge, diu, això, eh?
Sí. Tu deberías sentirte orgulloso de ella, eso te debería hacer un gran orgullo personal de servir a tu patria, de servir a España, la bandera. Y llavors em va mirar i vaig dir, pues me sabe mal, porque está claro que yo no sirvo para esto, porque a mí no me produce ninguna emoción especial la bandera. Pero ¿cómo que no? Llavors em va començar a dir, fins i tot, que si mi madre no estava orgullosa de mi, pues li asseguro que ma mare està molt d'acord amb mi i no, tampoc no sent cap passió per la bandera. No? Llavors és una cosa que em va semblar insòlita, no? D'aquell nacionalisme espanyol, no, jo tan castís, no? I d'aquell home, fins i tot, jo crec que era sincer, li costava d'entendre que jo no m'emocionés com ell amb la bandera, no? Una cosa sorprèn, jo no vaig faltar en cap moment al respecte per res, però aquell home estava francament sorprès que jo no compartís la seva emoció.
Estava fins un punt ofès, no?, segurament.
Sí, tant, molt ofès, no? Tan molt ofès que em va tornar a la presó.
Clar, aquí passa una cosa, que és que el Sergi Sol, portes molts anys a Esquerra Republicana, treballant en comunicació, portant la comunicació del partit, després també va ser cap de gabinet de la vicepresidència, l'Oriol Junqueras, ara acabes de publicar un llibre que es diu Fins que siguem lliures, que és una mica la crònica de...
Un llibre on hi deia que estic convençut, ara no ho recordo, que estic convençut on explico la història del TPB en aquest llibre.
Sense conèixer-lo, que us heu conegut avui, sí, imagina't.
Sí.
On volia anar a parar? Que és que tu, sent la mà dreta de l'Oriol, estic segur que abans que l'Oriol entrés a la presó, tu li havies parlat de què era la presó, perquè tu hi havies passat. I ha sigut aquesta conversa
amb l'Oriol? Sí, amb l'Oriol i amb tota la gent de la permanent. Hi ha un moment que jo crec que això té un gran valor. És a dir, la cultura política d'Esquerra, ja no dir-te del PDeCAT o Convergència, no era una cultura política com la del País Basc, de l'Esquerra Berchale, no? On hi havia una constant acció, repressió, aquí no estàvem acostumats, aquí no era habitual que la gent entrés i sortís de la presó. Al País Basc sí que era habitual. Era, durant molts anys era molt habitual que hi hagués gent que entrés, gent que... però aquí no. Per tant, la presó per nosaltres era un fet insòlit, aquí ningú tenia interioritzada la presó, no hi havia una relació amb la... no es coneixia la presó. Tota aquesta gent, el Raül, l'Oriol, el Puigdemont, cap d'ells s'hauria imaginat o pagava la presó o a l'exili. I jo recordo que intentava desdramatitzar la situació, també és veritat que jo pensava que no acabaria com ha acabat això. No creia que podia ser...
Què li deies a l'Oriol sobre la presó?
Doncs primer li deia que no passa res, que tot arreu se'n surt. Després li deia que això, que creia que difícilment això passa. I també li feia broma, en aquest punt, bueno, és així, suposo que ho vol explicar, perquè en aquell moment en tot cas era per animar. Els deia sempre a la permanent d'Esquerra que allà estava allò així de formós i que quan vaig sortir de la presó vaig dir que mai m'ho havia passat també després de sortir de la presó, que vaig passar una temporada esplèndida després de sortir de la presó, que tenia una certa expectació.
Sí. Entenem passar-se bé, com?
Doncs, doncs que devia...
Generava una certa expectació.
Entre el parroc de femenina generava una certa expectació, sí.
Ara te'n penedeixes d'haver fet aquestes conyes? O sigui, veient que porten més d'un any a la presó, veient que estan a les portes d'un judici?
si me'n penedeixo.
D'haver fet aquests comentaris o d'haver desdramatitzat la presó.
Jo crec que hi havia un moment que tot era difícil, que ens havíem d'animar uns als altres. I jo crec que el que té valor de tots ells, perquè el meu al final van ser uns mesos, com una setmana, és que no me recordo exactament quan, però, clar, a mi no em van demanar mai 25 anys de presó. A mi, certament, em van tenir també en presó provisional.
Et van arribar a jutjar?
Sí, però m'han jutjat al cap de 4 anys i quan va arribar el judici, que va ser a la Corunya, em van condemnar només a 4 mesos, no sé què, i per tant que jo ja havia complert, i a més la pena era molt petita, ja me'n vaig oblidar. Sí que em va passar, això li vaig explicar a la Maria quan em trucava per dir, explica'm el cas, que clar, que el que sí que va ser carregat és que et feien anar un cop per setmana, un cop em van alliberar, un cop per setmana a signar la caserna de la Guàrdia Civil de Sitges. Clar, i hòstia, em tenien a vegades ja 2 i 3 hores per signar cada setmana, i era bastant insuportable. A més que sempre hi havia algun comentari, però en tot cas era l'obligació.
És veritat que no podia sortir a l'estranger.
Exacte,
i una vegada li vas enviar una postal des de Florida amb el jutge?
I veia un moment, com portava un any, que ja n'estava tip, i vaig dir, me'n vaig a casa a matí, amb la germana de ma mare, viu a Florida, i vaig dir que me n'anava sense demanar permís a ningú. I quan estava allà, vaig anar a comprar una postal, vaig escriure amb el jutge, i li vaig dir, senyor juez, a su disposición, estoy unos días en casa de mi tía, pasándolo bien. Pero sepa usted que cuando vuelva estoy a su disposición.
El cas del PPB Unza va ser una mica diferent. Dos consells de guerra.
Sí.
Dos consells de guerra.
Dos medalles que porto amb orgull.
Una estada molt llarga a la presó de Jaén.
Sí, bueno, en total, en diferents presons. Dos anys.
Dos anys.
Sí, en diverses presons.
Dos anys de diferents presons. I a més, clar, quan sorties de la presó després d'haver complert la pena del primer consell de guerra, que era un consell de guerra per desobediències, és a dir, per no haver obeït a la llei que hi havia... Llavors et diuen, no, però escolti, però és que vostè ha de fer la mili encara una altra vegada.
I si no havies complert, clar.
Ah, però si jo estic aquí perquè no la vull fer, la mili.
La segona vegada per deserció.
I fan un segon consell de guerra per deserció. Sí, sí. En total passes 2 anys a la presó.
I després al Sàhara.
I després al Sàhara a fer què? Això al Sàhara no ho entenc.
A acabar la mili. Que
acabar no la mili fet. Que no havies començat.
I, pues, vaig estar 15 mesos allà al Sàhara, en un batalló disciplinari, a la caserna de la Legió, de quartel de Sidibuya, a la Llun, nosaltres anàvem de marrón i el legionari de verd, o sigui que eren com la deshonra de la caserna, i allà vam estar 15 mesos i ja em van donar la llibertat. No teníem arma ni instrucció i fèiem pues, serveis auxiliars. Teníem el desert, el mar, i entremig pues, havia una certa llibertat, com els soldats.
És l'orgull de la teva vida, PPB 11, haver sigut el primer objector de consciència, la primera persona que per motius polítics a Espanya diu no vull fer la mili?
No, el meu orgull són els insubmisos. Els insubmisos va ser fantàstic. Jo no podia pensar que 20.000 insubmisos estaven disposats a anar a la presó. Això per mi va ser bueno, una cosa extraordinària.
Però de les coses que has fet tu a la vida,
molt content.
És de la que més content et sents.
Sí, em sento molt content, perquè era una època molt difícil, era un tema desconegut, però bueno, jo estic content de que molts amics van donar la vida i la llibertat per la meva llibertat. I clar, això sí que dona orgull.
A nosaltres ens parlaven, jo no coneixia gaire el moviment antimilitarista, no coneixia, però a mi em van parlar del PP Bunza a través del moviment d'objectors de consciència, no?, que es veia doncs, com un referent, no?, com els que havien començat doncs, a parlar d'això, doncs, els que havien sentat càtedra, els pioners, no diguéssim, en rebutjar la institució militar i la mili obligatòria, no?, i es parlava del PP Bunza, jo no havia sentit a parlar aleshores.
Això és teu, diu el Sergi Sol.
És que és aquella
època...
Jo em vaig cridar amb el Rock Radical Basc i la Polla Records era un grup que a mi m'entusiasmava. La Polla Records, Cortato, Vomito, tots aquests grups del Rock Radical Basc, que jo els escoltava moltíssim.
Sí, que segurament que al País Basc, a Navarra, que hi havia molts insubmisos, diguem, també bevien d'això, no?
Exacte, sí, m'entén. A més, eren els abanderats i més tot, no hi havia grup que no hagués fet alguna cançó dedicada a la insubmissió, no? Promover la insubmissió, diguem, incitant doncs, els joves a fer-se insubmisos i específicament el radical baix hi havia moltíssims grups que feien proselitisme de la insubmissió, de moltes altres coses, però de la insubmissió en particular també.
No creieu que és un moviment que per això que deies tu ha acumulat 1.000 anys de presó, diguem, hi han hagut centenars de persones que han estat a la presó per no voler fer la mili.
I gent que va morir, a Pamplona va haver un parell de suïcidis insubmissos que ho van passar molt malament.
Sí,
i
és una lluita dura.
Aquesta lluita dura ha desaparegut, ha caigut amb l'oblit?
No, està tota la gent. Tu quan vas a un lloc i veus que hi ha un ambient de lluita potent, investiga si segur que hi ha algun insumís per allà coordinant-la i organitzant-la. O sigui que, en aquest sentit, el que s'ha perdut una mica tota la campanya que diríem contra l'exèrcit d'una manera tan activa. Però la lluita per la llibertat, per la justícia, per la societat més justa, continua, i això ha sigut una llavor extraordinària. I ho veiem en tot el procés cap a la independència.
Escolteu la cançó del soldadet.
a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots.
Mira, estem contents que gràcies a Islàndia, gràcies a la ràdio, avui us hagueu pogut conèixer el Pepe Beuza sí, i el Sergi Sol.
El que és que s'ha de dir que a Pamplona s'ha fet una plaça de la insumissió on estava la presó fa un mes, amb una placa que diu que els joves insumissos són un model per tota la joventut navarresa i de tot. I val la pena anar a fer-se una foto amb aquesta placa.
Vale, està reivindicant una plaça de la insumissió a Catalunya, també?
A tot el món. Eliminem tots els monuments als generals i tots aquests criminals i fem monuments als desertors, als insumissos, als objectors, tot.
Pepe Beuza, el primer objector polític que hi va haver a Espanya, que avui ha sigut a RAC1. Gràcies, Pepe, per haver vingut. I el Sergi Sol, que l'any 91 es van agafar a fer l'Emili, juntament amb centenars, milers de persones, de joves més, que van dir no a l'Emili, no també a la prestació social substitutòria, i que ara està havent de patir, diguem, també aquesta presó, diguem, a través de doncs, la gent del seu partit, d'Esquerra, de l'Oriol Junqueras, del Raül Romeva, i tots els presos que estan esperant el dia 29. Avui hem sabut que els hi tocarà ser a Madrid.
Sembla ser, sí, que ja els traslladaran a Madrid, sí, sí. De fet, m'has de dir que jo crec que és bastant més dur el que estem passant ara que no pas el que estem passant abans. És més, per exemple, que parlàvem del rock radical basc, escolta, les cançons del rock radical basc es deien autèntiques, potser fins i tot, no en diria animalades, però sí, es deien coses molt gruixudes, i mai no havia passat per res. I ara, en canvi, tenim, doncs, rapers o gent que per fer una lletra o per fer un tuit, fins i tot per fer un tuit, estan processats o han acabat amb condemnes, no? o amb sol·licituds d'ingrés a presó. Per tant, respecte a les hores, tot i que comparteixo tota la reflexió que feia el Pepe Beuza, en segons que no m'ha avançat, és a dir, l'Estat ha involucionat, i avui els drets i les llibertats que l'any 91 ens semblaven que no eren suficients, resulta que eren bastant més sòlides que no pas ara, no? Vist el que està passant. Ja no parlo només dels presos de catalans, dels presos de l'Oriol Junqueras o del Raül o del Jordi Turull. Parlo, per exemple, d'això, no? De que puguis acabar a la presó per una cançó.
La llei Mordassa és una llei feixista i l'hem d'eliminar.
Sergi Sol, Pepe Beuza, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Albert, i a tu, Maria.
A vosaltres.
De soldats disparant a l'infinit amb un soldadet enmig que carrega mentre insulta l'enemic.
Islàndia, amb Albert Om.
Tinc tan poc temps per preparar-me el tàper que sempre acabo menjant el mateix.
Doncs jo cada dia menjo una cosa diferent. Amb els listíssimos de la Sirena, menussar i llest en 5 minuts al microones.
Jo també en vull.
M'ho haguessis dit abans, que la segona unitat surt a 1,39.
Gener d'estalvi amb els superpreus de la Sirena.
Dedicat a les tardes de manta i sofals, aquesta pel·li ja l'hem vista als bojos del zàping, a les versions originals, a les basades en fets reals. Dedicat a totes les famílies que tenen una mica de family.
Ara i fins al 3 de març, en Family Nòmines, descobreix com pots aconseguir un televisor Samsung. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank.
Aconsegueix amb La Vanguardia la col·lecció de 8 llibres indispensables per millorar l'anglès de manera senzilla i divertida amb la garantia del mètode Vaughan.
Els imprescindibles per dominar l'anglès.
Primer llibre, Típicos errores en inglés, per només 6,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Hola, vinc de Securitas Direct a instal·lar l'alarma.
Gràcies per venir tan ràpid.
No es preocupi, ha patit cap robatori?
Un robatori no. Em van ocupar casa meva i després de molts mesos avui l'he pogut recuperar.
Doncs tranquil·la, perquè una alarma és la millor manera d'evitar que passi.
Protegeix el que més t'importa amb Securitas Direct, la companyia que protegeix casa teva els 365 dies de l'any. Truca ara al 944 45 46 o calcula-ho online a securitasdirect.es.
Islàndia, amb Albert Om.
Quarts de 8 i 3 minuts a Islàndia amb l'Abel Caral. Abel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, què diu? Que no vas fer l'Emili, tu, tampoc?
No, em venia de gust.
També insumís?
A la pràctica suposo que sí, perquè saps què em va passar a mi? Jo estava estudiant, en aquella època vivia a la Cerdanya, a Llívia, em va caducar la pròrroga, tenia una pròrroga d'estudis, em va caducar, no me'n vaig assabentar, i un dia torno al meu domicili, diguéssim, on tenien les dades, suposo, que era Tiana, i em trobo una carta que em deien preséntese, no sé què dia de febrero, em sembla que de febrero, al quartel de Saragossa, i encara m'esperen, o no ho sé, però no em va arribar mai la Guàrdia Civil a venir a buscar a casa.
La sort que vas tenir és que ja era pràcticament els últims mesos abans que el 2001 es derogués la mili obligatòria, que és el que també va salvar de la mili el Joan Lluís García, no?
Doncs sí, senyor. Sí. Jo vaig anar a Can Medicin i donar el meu pes, unes dades molt importants, i demanar una pròrroga.
Que no les tenies des que vas néixer.
Correcte. Que fa poc vaig veure el paper aquest i vaig dir: ostres, que prima estava quan tenia 17 anys, però, i això, res, escolta, ja la pròrroga ja va quedar diluïda perquè es va suprimir la mili.
De seguida anem amb vosaltres i amb el Xavi Puig, també, abans la xifra xinxona.
Bon preu i esclat, sempre al teu servei. T'ofereixen aquest espai.
Doncs la xifra xinxó d'avui em servirà per desfer una llegenda urbana que diu que tothom a Catalunya té una creu de Sant Jordi. Això d'entrada ho descarto ja.
És veritat que cada vegada que es donen les creus de Sant Jordi, no, surt això de dir, no, si és que al final la tindrà tothom, no?
Li donen a tothom. Doncs la pregunta que us faig és: a quantes persones els han donat una creu de Sant Jordi?
Has dit persones, entenc que entitats no.
No, entitats no les conto. Tinc la xifra, ja la donarem després també, d'entitats, però us demano a quantes persones els han donat una creu de Sant Jordi.
Perquè en donen diverses. Cada cop que en donen, no en donen només.
A veure, si no saps ni això, vull dir que vols participar.
I des de quin any?
Home, què vols? Sí, que ho digui tot.
Va, Joan Lluís, dispara tu.
85.
No.
85 persones tenen la creu de Sant Jordi.
Aquest any.
No, què és?
No miris, que està mirant els apunts de la Maria.
No, quantes persones se li ha donat la creu de Sant Jordi en tota la història, doncs, d'aquest guardó?
Però bueno, algun cop he de perdre, també.
Xavi, ¿verdad? Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Vols pujar la xifra o vols baixar-la?
Pujar-la. 580.
580, molt bé, doncs 85, 580. Per vosaltres, si els hi feu cas o no els hi feu cas, eh? A quantes persones els han donat una creu de Sant Jordi? Twitter i Facebook, @islandiaracu, canal de Xutir d'Islàndia, correu electrònic islandia@racu.net. Entendràs, Abel, que no et deixi participar.
Després dels coneixements que has demostrat sobre això.
Home, no, que participi. Perquè com sigui de xiripa, que ho sàpiga, estaria molt bé.
85, 580 i...
1221.
Doncs va, ens posem al dia. Jordi Cuixart, que aprofitarà el judici al Suprem per denunciar la vulneració de drets que hi ha hagut a Catalunya els últims anys.
Doncs sí, s'acaba d'anunciar en l'acte solemne que Òmnium ha fet el Col·legi d'Advocats de Catalunya, on s'han avançat les línies mestres de la seva defensa, un acte que ha seguit el Benet Íñigo i que tot just fa poca estona que ha acabat.
Doncs sí, la defensa de Jordi Cuixart parteix de la premissa que el del Suprem serà un judici polític, l'han batejat de fet com a judici a la democràcia i per tant diuen que presentaran un escrit d'acusació a l'Estat i no de defensa. Es basa en 5 grans drets vulnerats: el d'expressió, el de manifestació, el de defensa, el dret processal i el de l'autodeterminació. Cadascun d'aquests drets l'ha explicat un advocat diferent fa uns minuts i el suís Olivier Peter ha subratllat que la seva denúncia ja ha assolit els objectius.
Podemos decirle a los señores magistrados, el juicio a la democracia aún debe comenzar, pero ellos ya han perdido.
Recordem que a Jordi Cuixart li demanen 17 anys de presó per rebel·lió, per impulsar mobilitzacions que donaven suport al procés i que l'acusació entén que entranyaven violència.
Hem sabut també avui, gràcies, Benet, que els advocats Oriol Junqueras i Raül Romeva demanaren l'absolució als dos acusats. En el seu escrit de defensa han deixat clar que votar un referèndum no és delicte i convocar-lo tampoc, i argumenten també que són pacifistes i acusen l'Estat de vulnerar els seus drets i a perseguir judicialment una ideologia política.
Recordem que ja tenim data, és el 29 de gener, que han de ser tots els presos a Madrid a espera de saber ja quin és el dia que comença el judici. Pressupostos, Joan Llum.
Sí, aquesta tarda el ministre de Foment ha tallat com distribuirà el seu departament aquesta partida de pressupostos que avui hem sabut. Doncs José Luis Ábalos ha explicat que a Catalunya Foment invertirà 1.875 milions d'euros i d'aquests 655 seran exclusivament per servei de Rodalies. Això és el doble que el pressupost de l'any passat. I és per això que Ábalos ha llançat aquest avís.
Yo entiendo que todos los catalanes militen donde militen y voten lo que voten estarán encantados, ¿no? Por lo menos espero eso. Porque no creo que haya ningún catalán que se sienta catalán que le moleste que lleguen estas inversiones.
Recordem, però, que la inversió total a Catalunya quedarà per sota del 19%, que és el que li correspondria, segons el que aporta el país al PIB espanyol, i això ha fet també que els partits independentistes siguin ara com ara partidaris de votar en contra d'aquests comptes. De fet, ara mateix no hi ha cap partit que hagi garantit el seu sí quan es portin al Congrés.
I acabem. Escola Bressol i vacunes. Una història interessant.
Sí, és el cas d'aquesta escola Bressol d'un poble del Maresme que es va negar a inscriure un nen no vacunat i la justícia els ha donat la raó. Els jutges apunten que en la sentència, que per una decisió unilateral de la família sense fonament científic, la resta de nens assumirien un risc que no han de passar. Ho ha defensat l'advocat d'aquest ajuntament, Didac Coll.
La immunitat de grup implica la intervenció de tothom, que tothom que pugui, en aquest cas, vacunar-se. Si en aquesta intervenció no és de manera general, el que estem fent és anteposar el propi dret al dret de la resta. I, per tant, la salut de la resta de nens i de les seves famílies també és digna de protecció.
La família del menor va denunciar a l'Ajuntament apel·lant al dret a la llibertat ideològica, però la magistrada ho ha rebutjat perquè entén que en cap moment s'ha obligat el nen a vacunar-se. No s'ha volgut revelar el nom del municipi perquè es vol preservar l'anonimat del menor.
Gràcies, Joan Lluís. No te'n vagis gaire lluny, que hem de resoldre la xifra xinxó.
He anat bé? No, oi? Ja. Okay.
Esports, avui a futbol, l'Espanyol, que tanca la jornada a les 9 al camp de la Real Societat.
Sí, últim partit de la primera volta amb les baixes d'Òscar Duarte, Sergio García, Hernán Pérez i Mario Hermoso, amb la tornada de Javi López a la convocatòria. En cas de victòria, l'Espanyol acabarà la primera volta amb 27 punts, a un de la zona europea. Si els blanquiblaus perden, acabaran la primera volta amb els mateixos punts que la temporada passada, 24, després de 19 jornades, llavors, recordem, amb Quique Sánchez Flores a la banqueta. La prèvia d'avui, marcada per l'oferta de l'Everton a Borja Iglesias, que li millorava el sou actual a l'Espanyol i estava disposat a pagar els 28 milions de la clàusula de rescisió, com ha publicat la Vanguardia. El jugador, però, ha refusat aquesta proposta i continuarà l'Espanyol com a mínim fins a final de temporada. Avui hi ha futbol a la primera divisió espanyola i també a la Premier. A les 9, el Manchester City juga a casa contra el Wolverhampton. Els de Guardiola, amb un partit menys, són a 7 punts del líder, que és el Liverpool.
I Javier Tebas, avui en aquests micròfons, ha confirmat dia i hora del Madrid-Barça de la segona volta.
Sí, serà el dissabte 2 de març, dissabte de Carnaval, a 3:45 del vespre al Bernabéu, aquest Real Madrid-Barça.
Aquest incís, dissabte de Carnaval...
És que he vist que ho tuitejava el Romero, aquest és un home carnavalesc, sí, evidentment, Vilanova. I m'ha fet gràcia. Doncs mira, el dissabte de Carnaval, veurem si surten disfressats a la zona mixta algun jugador del Barça, potser quan s'acabi el partit al Bernabéu. Real Madrid-Barça, ho deia Javier Tebas avui al món a RAC1, on també ha aplaudit la iniciativa de Piqué d'invertir en l'Andorra. S'ha refermat en la seva idea de portar un partit als Estats Units la pròxima temporada. Espera que els tribunals li acabin donant la raó en aquest sentit. I a més ha afirmat que aquest cap de setmana el Reus podrà disputar el seu partit de Lliga, ja que la resolució definitiva sobre el futur del Reus a la competició no arribarà fins a final de mes.
A final de mes no vamos a poder tener resolución de disciplina social, que no sé cuál va a ser, por lo tanto este fin de semana el Reus, si cumple todas las condiciones y viaja y hace todo y los jugadores juegan, pues evidentemente jugará. Por tanto, que tal la segunda vuelta, ¿no?
Se'm que el Reus no haurà de viatjar perquè juga a casa aquest cap de setmana contra... Bé, haurà de viatjar només al camp municipal de Reus. En principi arribarà per jugar contra les Palmes.
I la notícia d'esports del dia no la penses comentar avui?
Sí, home, que avui ha guanyat Islàndia. El Mundial d'handbol. Primera victòria en 3 partits en aquest campionat contra Bahrein, 36-18. Islàndia, una victòria en 3 partits. A 8:45 juga Espanya contra el Japó en el mateix grup que Islàndia. De moment Espanya ha guanyat els 2 partits que ha jugat, un d'ells precisament ahir contra la selecció islandesa.
Gràcies, Xavi.
Bona nit, bona tarda.
No te'n vagis tampoc, no te'n vagis, que tenim per resoldre aquesta xifra, la xifra xinxó d'avui. Quantes creus de Sant Jordi s'han donat en tota la història d'aquest guardó? Abel Caral, el temps, setmana dels barbuts, sí. La setmana més freda de l'any, que no ho serà, eh?
No ho serà. Sí que és veritat que a partir de dijous baixen les temperatures. De fet, demà es quedaran una mica més frenades que avui a moltes comarques, que hem fregat els 20 graus en alguns sectors de l'Empordà. En general, però moltes temperatures per sobre les 15, poc fred avui a primeres hores. Sí que hem de dir que, per exemple, a Cardona, al Bages, no s'ha passat dels 9 graus, o a Vic, una màxima de 8 a la capital d'Osona, però en general un migdia força suau. Demà sí que reculen una mica les temperatures, es notarà més aquest descens cap al Pla Lleida, on tornen les boires persistents, poden ser una mica tossudes de nou les boires en algunes àrees de Ponent, allà ambient més fred que avui. I en canvi el Pirineu puja una mica les temperatures. Entrem un migdia una mica més suau al Pirineu i al Prepirineu, després d'una nit que de nou no serà especialment freda, poques glaçades a l'interior del país. I acabem, a partir de dijous sí que baixen d'una manera més clara les temperatures, on han baixat ja respecte de dies enrere. Divendres ho dèiem, temperatures clarament positives a Reykjavik, doncs això, Reykjavik avui menys 2,8 de mínima i menys 0,3 de màxima, ja s'han tornat a quedar les 24 hores per sota dels 0 graus i més que han de baixar, abrigueu-vos els pròxims dies.
Gràcies, Abel. Va, que aquí us vull veure, eh? Xifra, Xinxó, a quantes persones els han donat una creu de Sant Jordi? Repassem què han dit Joan Lluís García, Xavi Puig i Abel Caral.
Joan Lluís García ha dit 85, Xavi Puig 580 i l'Abel, amb tot el coneixement sobre les creus de Sant Jordi, ha dit 1.221. Recordem que la pregunta era a quantes persones els han donat una creu de Sant Jordi. La resposta correcta...
M'he passat, no?
Són 1.216 persones.
Què dius?
Sí. 1.216.
No tens ni idea de quantes se'n donen en un any i has encertat les que s'han donat en tota la història. T'has equivocat de 5.
De 5, això ho donem per més que vàlid, no? Entenc.
Es donen des de l'any 81. Mm? A hores d'ara, però, només... Hi ha 1.213 persones, personalitats, o bé elles o bé els seus descendents, que tenen aquesta creu de Sant Jordi. Per què? Doncs perquè se n'han retirat dues i una, la personalitat, la persona la va tornar. Mm. Retirades, any 2005, Enric Marco, que es va fer passar per supervivent de l'Holocaust i va presidir, recordem-ho, durant anys, l'amical de Mauthausen. I l'any 2009 li van retirar també a Fèlix Millet.
Són les dues úniques que s'han retirat.
En tota la història, des del 1981.
I deies una que s'ha tornat.
La va tornar l'actriu Rosa Maria Sardà. Li van donar l'any 94 i el 2017 va anar a la Generalitat, va agafar la seva creu de Sant Jordi embolicada amb una nota i la va deixar allà sobre. Per tant, 1.216 personalitats en total.
Joan Lluís García, tu has dit 85.
Jo estava encara amb la mili. M'ha fet sempre poder respondre el primer i jo tenia el cap a un altre lloc, absolutament. Em sap greu pels oients que aquí he pogut influir.
Us he promès també la xifra de les entitats, 453, t'he de dir que poquets, eh?
Per sort, la gent no confia.
Són dades del Departament de Cultura de la Generalitat i el primer que s'hi ha costat més, que és la xifra que és la xifra que surt doncs a Wikipedia, que no té en compte doncs aquestes que s'han retirat i les que la que van tornar, és en Robert Rovira, a través del correu electrònic, ens ha dit 1.213, per tant, per ell, el lot de productes de Bon Preu i Esclat.
El nou supermercat online de Bon Preu i Esclat és fàcil, és ràpid, és clic i fet. Fes la compra a bonpreuesclat.com i gaudeix dels productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats Bon Preu i Esclat, també amb productes frescos i congelats. Nou supermercat online bonpreuesclat.com. La teva compra en un clic i fet.
I avui a Islàndia ens tornen a visitar dos homes. Joan Maria Pou, bona tarda.
Hola, bona tarda.
David Carabén, bona tarda.
Bona tarda.
Dos homes i un destí, eh? Un lloc que ells han escollit, perquè és més que un lloc, eh? Podríem dir. La setmana passada va ser Andorra.
Sí, no? El d'avui és molt més que un lloc.
S'assembla a Andorra o...?
No.
En algunes coses sí, eh? En algunes coses sí.
Vols dir?
Ja ho esclarirem després.
D'acord.
Sí? Doncs va, fitxa.
La Rambla.
Passeig emblemàtic de Barcelona que va de la plaça Catalunya fins al Port Vell de la ciutat. Són 1.200 metres de botigues, quioscos i edificis històrics amb tres parades de metro, Catalunya, Liceu i Drassanes. Separa el barri gòtic del Raval i es calcula que no hi viuen més de 50 persones.
La Rambla o les Rambles, com li acostumem a dir aquest carrer. Tothom que va a Barcelona passa per aquí i tothom té la seva Rambla. Un lloc que no dorm mai, la finestra de Barcelona cap al mar. La Rambla és multiculturalitat. Són estàtues humanes, mags de carrer, quioscos, floristeries i botigues de souvenirs. La Rambla és el mercat de la Boqueria, l'Art Santa Mònica i el Liceu. El mosaic de Miró estampat al terra, la font de Canaletes abarrotada de gent quan el Barça s'emporta un títol i també la plaça Colom, amb l'estàtua plena de cagarades precisament de coloms. La Rambla també és gent, molta gent, i tota caminant amb les bosses ben agafades sota la xella. Però, inevitablement, des del 2017, la Rambla ens recorda un 17 d'agost fosc, el dia dels atemptats jihadistes a Barcelona. Què és la Rambla per vosaltres? I passeu sovint? Què hi aneu a fer? Dos homes, David Carabent i Joan Maria Pou i un destí. Avui, la Rambla.
Jo el primer que tenia precisament era aquesta pregunta. La Rambla o les Rambles a casa vostra?
Jo la veritat és
com, com en dèieu? Perquè jo crec que...
Jo dic més sovint les Rambles, però...
Sí, sí, clarament, sí. Les Rambles.
Sí,
eh?
Sí.
Jo crec que també... Bueno, sí. Les Rambles.
El que passa que jo crec que és un error, perquè és una sola Rambla, el que passa que, bueno, passa per la Rambla dels Estudiants, la de les Flors, i l'altra no me'n recordo com és.
Canaletes.
Rambla de Santa Mònica.
Santa, Santa Mònica.
Exacte, que és l'última.
La de les Flors també es pot conèixer com la Rambla de Sant Josep.
És veritat que el nom artístic, per entendre'ns, el nom que l'ha popularitzat a tot el món, és en plural, sí. És les Rambles.
Jo, és un dels punts que jo tenia bastant clar, que és un espai, com en aquesta secció, partim d'espais físics, però per parlar segurament d'espais mentals, és a dir, que són llocs que tots ens n'hem fet una idea, que tenen tota una sèrie de connotacions i els hi atorguem uns valors que finalment gairebé decideixen períodes de les nostres vides, no? I amb això, amb les Rambles, ostres, jo crec que es compleix una de les característiques importants d'aquests llocs, diguéssim, amb glamour, que és que és inesgotable. És a dir, fins i tot no, ni un nom la pot capturar, no? Perquè, jo crec que és per això que tants artistes li han dedicat cançons, pintures, escenes de pel·lícules, el que vulguis, no? Ara escoltàvem el Quimi Portet, que amb una versió xulíssima amb una cançó molt xula... Però clar, tenim la típica també de Ràdio Futura, no? Allò de la Negra Flor, no? O també tenim la del Cisa, no? Han tancat la Rambla, que és aquesta que va ser tristament premonitòria.
Quina vols, tria? Quina vols primer?
Home, a mi la del Cisa em faria il·lusió sentir-la.
Han tancat la Rambla, han fet fora tothom, han buidat els arbres dels ocells i les flors. Quina nit més trista si no et tinc al costat. El silenci m'envolta per a tot arreu, allà on vaig.
El Cisa, que viu molt a prop de la Rambla, però que no li veig molt caminant per la Rambla, eh?
No, jo crec que segur que, bueno, últimament potser molt...
A mi m'agrada ja molt. La té feta, la sí, Rambla, no? Sí, sí. És d'aquells que d'una altra època,
home,
la Rambla,
tant,
no?
I tant, i d'una època segurament gloriosa, que és l'immediat tardofranquisme, o just s'acaba Franco, i el redescobriment segurament de la Rambla com un espai de llibertats, no? De les primeres llibertats i d'anar a experimentar amb els límits del que era correcte, suposo que és la funció tradicional, suposo, fins i tot de final del 19 i principi del 20.
En canvi, si parlem de la Rambla avui dia, jo crec que en la línia del que deies, no? És la Rambla és un espai físic, però també és un espai mental, i en aquest cas jo crec que també és un símbol o fins i tot un paradigma d'aquest enorme debat que hi ha sobre la invasió turística, sobre la desaparició dels barcelonins d'algunes zones que formen part gairebé de l'ADN de la ciutat de Barcelona, i segurament, més enllà de la zona al voltant de la Sagrada Família, el primer nom que ens vindria que pot exemplificar aquest debat o aquest problema evident que té la ciutat seria la Rambla, no?
Fins al punt que la Mireia donava una dada a la fitxa boníssima, que és que en tota la Rambla no hi viuen més de 50 persones.
Però jo penso que era simplement una botada, una exageració. O sigui,
no, és literal.
Collons. Sí.
Però per mi, més enllà de la gent que hi visqui, si tu hi vas a passejar... jo crec que cada vegada és més difícil trobar-te gent de Barcelona gaudint de la Rambla. Encara hi ha molta gent de Barcelona que hi pot treballar o que hi ha de passar per anar d'un lloc a un altre, però aquella llegenda, no? Perquè la Rambla també és una llegenda, és un mite, no? D'anar expressament a la Rambla a gaudir d'aquell passeig, no? Normalment fet, com a mínim jo sempre he tingut aquesta idea de dalt a baix, perquè al final la Rambla baixa, no? La Rambla fa baixada, que diria Néstor Luján. Jo crec que aquesta idea de dir anem a passejar a la Rambla per un barceloní, jo crec que fa uns quants anys que no és una bona idea, o no sembla una bona idea, no?
Home, jo crec que una peculiaritat fantàstica que té que és com una frontera a dintre de la ciutat, al centre de la ciutat, no? Va néixer com una frontera, era la frontera, era més enllà, diguéssim, del mur de Barcelona, simplement perquè era un torrent per on baixava després de les grans pluges, les pluges torrencials que teníem a tota la riba del Mediterrani, doncs, com que plou poc, doncs no tenim tants rius, i en canvi sí que tenim els llits dels rius, no? I en els llits dels rius, que són aquests torrents, doncs formem les rambles, i clar, com a bon torrent on no hi ha aigua, doncs hi queden totes aquelles coses que l'última pluja no s'han dut, no? I llavors és una mica el que hi trobes, doncs allà hi trobes restes de tot, no? I compleix
el que la pluja, o sigui, si anem a la Rambla hi trobarem el que la pluja no s'han dut.
El que la pluja no s'han dut, o almenys el que la pluja d'una mentalitat burgesa ben pensant s'hauria d'endur i no s'acaba d'endur, i llavors tu també ho vas a buscar, molt probablement, no? El burgès també baixa allà amb l'excusa que va al Liceu per anar a fer altres coses, per experimentar precisament segurament els límits del que és socialment acceptable, i tot Barcelona ho ha fet d'alguna manera. I és tant. A dir, que allà vas a trobar a un altre, sigui el pinxo, sigui el camell, sigui la puta, sigui el que vulguis, no sé, fent veure que vas a passejar.
I jo crec que aquesta és una part de la llegenda de la Rambla, no? Allò, mirant una mica, llegint per preparar la secció, t'adones que des de fa molts i molts anys, moltes dècades, tant gent d'aquí com gent de fora, quan conviu amb la Rambla, no? Quan es dilueix en la Rambla, doncs troba això, no? Troba que és com un passeig molt canalla, diguem-ho així, sí, no? Sí. I que hi pot trobar, diguéssim, una part de la ciutat que acostuma a ser molt interessant, però jo crec que perquè es té tendència a mitificar aquesta part, no? De conviure amb els baixos fons, no?
Sí, sí, sí.
Amb les prostitutes, amb els camells,
i els canalles d'avui dia molt probablement també siguin els de l'altre costat, no? Precisament aquesta sobreexplotació turística, aquesta manera d'anar tan al gra, el que es nota d'una hora lluny, allò que et volen col·locar segons quines coses, no?
Clar, hi ha una frase feta, amb això que diu, que és un lloc físic i també un lloc mental, hi ha una frase que sempre acompanya la Rambla, que és: la Rambla ja no és el que era.
És,
no?
Que,
perquè... aquest és un lament, clar, que se sol fer sempre, perquè la gent enyora, tothom enyora una Rambla, sí, però en el fons el que enyora és una altra persona que ja no és, diguem, no? O sigui, no és que la Rambla hagi canviat, que també, però és que els primers que hem canviat som nosaltres. Clar, clar. Jo això ho vaig descobrir quan vaig llegir Pla, quan Pla ve a Barcelona ara fa un segle, diu que la Rambla ja no és la que era comparat amb la Rambla de finals del segle XIX, no? I dius, hosti, és que, clar, és que això és cíclic, tothom té una Rambla canyora.
Normalment, quan un té un atac de nostàlgia d'aquesta magnitud, el que està enyorant és el seu jo més jove i segurament amb més energia, amb més somnis, amb més esperances.
I sentit de l'humor.
Perquè, jo, evidentment que no és el que era, però gairebé res és el que era, però això no vol dir que sigui millor o pitjor, no ho sé, perquè jo he llegit sobre la Rambla en altres èpoques i algunes descripcions que estan tan passades pels sedars del romanticisme que tampoc crec que s'adecuïn molt al que era en aquell moment, no? Però és veritat que hi ha hagut molts autors estrangers que s'han enamorat de la Rambla, no? Però jo crec que s'han enamorat també potser del que eren respecte a la Rambla. Fins i tot alguns n'han parlat amb una certa condescendència, no? Com de dir, mira, jo que vinc d'una societat més civilitzada, no? I aquí em barrejo amb aquest... personal del...
Allò que no faries per sobre de la Diagonal, no? Ho vas a buscar, clar, a la Rambla, flirtejant amb allò que està prohibit, però que realment és el que busques.
Clar, clar, és el pintura, és els límits, és una, ja et dic, una frontera al centre de la ciutat, no? I és una frontera que tenen moltes ciutats mediterrànies. A Marsella n'hi ha una altra, n'hi ha a tants altres llocs, no? A mi el que m'agrada és precisament això, no? Això que deies, que comentaves ara, que cadascú té el seu moment en el que descobreix la seva Rambla, i aquella és la seva idea de la varietat del món, no? O sigui, tens 20 anys, surts per primera vegada...
O sigui, el primer anys, viatge a l'estranger és la Rambla,
exacte,
no? L'altre dia ho dèiem amb Andorra, no? Però...
La primera sortida del teu ordre mental, del que és la teva ciutat, el moment en què tu surts del teu barri, d'alguna manera, vas a la Rambla. I llavors la Rambla són tots els barris i és tot el món, no? I són, per una generació eren els marins americans que venien a atracar aquí, i per una altra generació, doncs, són els turistes, per la meva, són els de les Olimpíades, diguéssim, no? El pre i el post Jocs Olímpics.
Anys 70, Ocaña, Nazario, tot allò que has vist, que no ho vam viure per generació, però que altra gent sí que va viure aquesta llibertat, diguem, no, on notaves que s'havia mort Franco? Quan baixaves la Rambla, no?
Mm-hmm. Clar, suposo que els oients que ens estiguin escoltant i que siguin de tota la vida del Raval o de la Ribera, o deuen dir, no, home, nosaltres no ens quedava tan lluny, no? Segurament estem parlant un no barceloní, com el cas de l'Albert, i dos barcelonins que hem viscut bastant més amunt de la Rambla i que, per tant, aquest desplaçament físic també comportava un desplaçament psicològic i un desplaçament mental. Jo, per exemple, recordo, no tant a la Rambla, però als voltants de la Rambla en el seu moment, quan jo col·leccionava discos dels meus grups preferits de 17-18 anys, doncs anaves al Raval, a Riera Baixa, a Discos Castelló,
al carrer
Tallers, sí, etc., i allà hi havia una sèrie de botigues de discos molt, molt especials, no? És a dir, és veritat que jo crec que per uns determinats barcelonins baixar la Rambla, hi havia una frontera, no? Jo crec que, jo per exemple quedava amb els meus amics al Zúric, que encara és, diguéssim, encara no has accedit a la Rambla de Canaletes, has de creuar aquell pas de vianants i aleshores ja sí,
és una
que
platja,
ets a la Rambla.
La platja, no? Abans d'entrar.
Evidentment, per mi la Rambla són dues coses, sobretot és el Barça, evidentment, els moments d'alegria que et genera el Barça.
I has anat cap vegada?
Sí, i tant. De fet, una de les primeres vegades que em vaig adonar que m'havia fet gran és quan el meu pare em va donar permís per anar a celebrar un títol a Canaletes.
Quin títol era?
Hòstia, m'ha dit que sí. No, perquè en aquella època tampoc en guanyàvem tants. Però,
alguna recopa.
Però, jo crec que duria ser una de les primeres lligues del Cruyff, no? Mm-hmm. Perquè la primera lliga de Cruyff és 90-91 i jo, sí, aquell 16-17 anys, no? Doncs jo crec que duria ser una d'aquestes que vaig celebrar Canaletes. I després la segona cosa, una anècdota personal molt ràpida, i és que un dia la meva àvia em va regalar una cadernera comprada a la Rambla. Vam arribar a casa, la vaig posar al lloc on vam decidir que hi seria, la vaig tapar.
No pinta bé,
perquè
això.
I l'endemà, no, quan em vaig llevar, ja estava morta.
Collons.
És a dir, la meva primera experiència de comprar alguna cosa a la Rambla va durar menys de 24 hores. La cadernera es va morir.
Quantes caderneres més has tingut?
No, després d'aquella cadernera vaig anar a comprar un canari, i aquest canari sí que va tenir llarga vida. També he comprat a la Rambla.
Molt bé.
No sé si encara se'n venen. Crec que no es venen, no?
Ja no.
Hàmsters. Jo coneixia molts amics que s'havien endut hàmsters d'allà, que també els hi van durar molt poc, molt poc.
I no havia anat a un cabaret? Perquè, clar, un dels ritus, sí, d'iniciació de la meva generació, almenys, era baixar a Barcelona, anar a les Rambles. Jo recordo que vaig a un cabaret que es deia Tabú.
Sí,
que era al final de les Rambles, era com... Era els 18 anys, feies 18 anys i havies d'anar a la Rambla buscant això que deies, no?
Sí. Jo havia anat fins i tot amunt que no recordo com es diu, que estava allà on hi ha ara mateix l'Elisava. Saps que hi ha la facultat
el
aquesta?
El Pàrems, potser? O...
Hosti, no, el Pàrems era el que estava davant.
Uh-huh.
Davant. I bueno, jo... diguéssim que a l'adolescència sortíem per Gràcia, però llavors, just abans de les Olimpiades, van començar a sortir pel centre, per la plaça Reial, i el glaciar allà...
Que sàpigues que tenim Negra Flor quan vulguis, de Ràdio Futura.
Home, jo crec que està bé, simplement perquè la primera frase ja descriu una mica el que va buscar segurament tothom. O sigui, una Negra Flor pot ser el que vulguis, no? Una cosa simplement estranya. És una mica això, què anem a buscar a la Rambla, com podem capturar-la, com podem resumir-la? Doncs no es pot resumir, no? És la alhora l'entrada a Barcelona, i també és la manera que tenim de presentar-nos al món, i llavors doncs és una cosa molt, molt, molt peculiar. A mi, no sé, jo crec que és una manera tan, tan sincera, tan franca, tan desvergonyida, o poca vergonya, de dir qui ets, no?, la Rambla, per dir-li al món com som, que no sé, que jo trobo que és tendra, sofisticada i salvatge alhora, no? O sigui que és una mica de tot, perquè clar, aquí només hem parlat de la part canalla, però també tenim allà el Liceu, també, hi ha coses molt sofisticades.
Home, molts canalles han entrat al Liceu habitualment.
Home, totalment.
Quan fa que no seieu en una terrassa a la Rambla?
Terrassa, jo no em sembla que no hi he segut mai.
Mai.
Jo no ho recordo si hi he segut.
Creieu que si fóssiu turistes menjaríeu una paella? És a dir,
no.
Quan passeges per la Rambla i veus les paelles que mengen a la Rambla, o moltes d'elles almenys, amb sangria, dius... Això ho faria jo com a turista si anés a Barcelona?
No.
Amb 16 anys...
Potser sí. Però quan aprens una mica, per exemple, tenir un passeig com el de la Rambla a la teva ciutat t'ensenya a no equivocar-te quan te'n vas a una altra ciutat. Si jo vaig a una altra ciutat i dic, hòstia, això és com la Rambla, allà però, no hi, ni hi veuré ni hi menjaré.
Però un moment, Joan Maria, tu tens la possibilitat de seure just davant del Kremlin, vale? I fotre, jo què sé, un xupito de vodka, no sé.
No és el mateix.
No, però en un moment donat...
No és el escolta, mateix.
Què passa? No passa res, tampoc.
Jo, simplement, per acabar, m'ha agradat molt que triéssim ja de seguida la segona vegada que fem la secció La Rambla, perquè jo crec que La Rambla és d'aquests llocs que està absolutament condicionat per la literatura. És a dir, és un d'aquells llocs que ha generat una quantitat tan gegantina de literatura que és molt difícil saber quina és la Rambla real en cada època, perquè en cada època la Rambla ha passat per aquest sedàs de la literatura.
Dos homes i un destí, David Carabén i Joan Maria Pou. Andorra, la Rambla, no sé quina serà la tercera, perquè
ja en queden poques, ja en queden poques.
Home, de moment no, vaja, si els oients no diuen el contrari, bueno, jo crec que... Però vaja, vull dir que el nivell està alt, que Andorra i la Rambla són dos referents que té absolutament tothom.
Sí, sí.
Això només pot anar cap a...
Què vols dir, que ens hem de mantenir en aquest límit o...?
No, que com la Rambla.
No, vull dir que tot el que puja baixa,
Que farà baixada, farà baixada. Sí, sí. Gràcies, nois.
RAC 1.
Avui hi haurà qui començarà una nova feina, una nova família o una nova vida. I per trobar casa, hi serà Habitaclia. Quan t'ajuden, és més fàcil.
Ha arribat el moment de fer allò que t'agrada, en un lloc que t'agrada, amb la gent que t'agrada. Aquest any, entrena i gaudeix d'un estil de vida saludable al teu club de fitness Holmes Place. Troba el teu club més proper a holmesplace.es i demana la teva invitació.
25 anys de pura màgia en un espectacle trepidant. 25 il·lusions amb el McLari.
Últimes funcions fins al 3 de febrer a l'Onídic Teatre Condal. Compra les entrades a promentrada i onidic.cat.
Els teus pares van voler que estudiessis dret, que neixis amb trajo, ben pentinat, com tots els teus germans. Però et vas comprar el nou crossover Ford Fiesta Active. Amb selector de moda de conducció, un Fiesta però més rebel. Ara des de 12.990 euros, finançant amb FC Bank fins a final de mes. Condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Any nou, sofà nou.
I amb les rebaixes de Galeries del Tresillo ho tenim fàcil.
Sofàs, xeslongs, sofàs llit, butaques i matalassos amb un descompte extra del 20% fins a arribar a un 65%.
A més, comprem avui i no paguem fins al març en quotes.
Només fins dissabte o fi d'existències.
Galeriesdeltresillo.com.
A Casa Tió som ramaders i carnissers des de 1916.
Ara hem abaixat els preus. Aprofita les nostres ofertes.
Llom de porc tallat, 4,50 € al quilo. Ales de pollastre, 2,75 € al quilo. Coixetes de pollastre, 3,95 € al quilo. I pit de pollastre, 3,95 € al quilo.
Casatió.com.
Un Nissan Qashqai nou amb 115 cavalls dièsel per 19.995 euros.
No.
Sí.
No.
Sí, i nou de trinca per 19.995 euros.
Que no pot ser.
Que no, jo ja el tinc, mira.
Com qui?
A Romauto, el teu concessionari oficial Nissan, a La Maquinista. I tot això només aquest gener. Unitats limitades. Consulta condicions.
Diumenge 20 de gener corre la 41a cursa Moritz Sant Antoni, la primera cursa de l'any a la ciutat de Barcelona i la primera que et permet mantenir el teu ritme de carrera gràcies a les 4 sortides. Inscriu-te a cursamoritzsantantoni.cat i corre el teu ritme. Preparats? Llestos? Ja! 41a cursa Moritz Sant Antoni. Mundo Deportivo, diari oficial.
Recupera els sabors de sempre amb La Vanguardia. Subscriu-t'hi ara per només 38 euros i rebràs de regal dues olles a pressió de la reconeguda marca Bra valorades en 130 euros. Gaudeix de La Vanguardia cada dia i cuina a casa com els millors chefs. Truca ara al 933-481-482 i emporta't el teu regal. Unitats limitades.
RAC 1. Tots som 1. Islàndia. Amb Albert Om.
Ah!
A Securitas Direct volen protegir tot tipus de famílies. És indiferent la casa o el barri on viviu. Per molt menys del que us penseu, podeu protegir casa vostra i la vostra família amb milers d'experts en seguretat les 24 hores del dia. Així que protegiu el que més importa amb el líder d'alarmes a Europa, Securitas Direct. Truqueu de franc al 944 45 46 o calculeu online a securitasdirect.es.
8 i 7 minuts. D'aquí a menys d'una hora l'Espanyol té un partit molt important a Noeta, al camp de la Reial Societat. Edu de Batlle, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Partit importantíssim, ens explicava abans el Xavi Puig que si guanya l'Espanyol es posa un punt d'Europa i si perd es queda amb els mateixos punts que l'any passat va fer Quique Sánchez Flores a la primera volta.
Ah, exacte, és que a més, tenint en compte com de compactada està la Lliga, aquest és l'últim partit de la primera volta, ja s'han jugat tots menys aquest. I com està la zona mitjana, sobretot de la classificació, per l'Espanyol avui aquests 3 punts significarien de sumar-los una diferència important, no diré abismal, perquè evidentment encara queda mig campionat, però els 3 punts són importants. Però no cal oblidar que tampoc serà fàcil, entre altres coses perquè l'Espanyol fora de casa només ha guanyat un partit, va ser al camp del Cué, al camp de l'Osca, i avui visita un equip que la Reial Societat va fer fora l'entrenador fa 15 dies i amb el nou tècnic, que és de la casa i es diu Imanol, de moment ha guanyat el Bernabéu a la Lliga i ha empatat el camp del Betis a la Copa. Per tant, és veritat que la Reial Societat és el pitjor local de la Lliga fins ara. Aquí a Noeta només hi ha guanyat un partit contra el Celta, però també és cert que l'Espanyol avui, si vol sumar els 3 punts sobre el paper, haurà de suar i de lluitar-ho molt.
I amb quin 11, Gerard?
Doncs mira, l'11 de l'Igual...
Ara si el Gerard, no?
Home, el pots saludar, si vols.
Clar,
el
Gerard, digues, Gerard.
Estimats, com esteu?
Molt bé, Mite.
Mira, si tu vols, si Albert, tu vols que el Gerard et doni l'11, te'l dona el Gerard.
L'Espanyol aquí a Noeta, amb Diego a la porteria, amb una defensa formada per Didac Vilà, Naldo, David López i Rosales, per davant d'aquests 4 futbolistes, Marroca, per davant de Roca, Granero i Dardé, a la dreta Baptistau, a l'esquerra Melendo i al davant Borja Iglesias.
Això vol dir que l'Espanyol fa 2 canvis respecte a l'últim partit de Lliga, que va guanyar contra el Leganés. Són 2 canvis obligats perquè Òscar Duarte està lesionat i perquè Sergio García també es va lesionar. Entren al seu lloc Granero i Naldo. També està confirmat l'11 de la Reial. El repassem ràpid amb Rullo a porteria. Àritz, Llorente, Héctor Moreno i Muñoz en defensa. I hi ha Raimí Miquel Merino, el doble pivot. Januzaj, Sangali, Juanmi a les mitges puntes. I el davanter serà William José. Crida l'atenció que la Reial no fa sortir d'inici Mikel Oyarzabal, un dels seus homes més, de moment, que ha generat més perill aquesta temporada. Tot plegat arrencarà a les 9 amb arbitratge del senyor Carlos del Cerro Grande.
I des de 2:15, l'Espanyol jugarà a RAC1. Edu, Gerard, gràcies, us escoltem.
Molt bé, Gerard.
La volta a Catalunya en autobús amb Elisenda Pineda.
18a etapa ja, Elisenda.
Sí, ha passat de pressa, això. Sí, sí, 18.
Això si fos, diguem, el Tour de França o la Volta a Espanya ja estaries acabant, pràcticament.
Sí,
home,
tant.
Són 21 etapes, 20, 22...
Sí, sí, i disposada a fer-ne una altra, de volta. Vull dir, estic fresquíssima.
Doncs va, a veure on ens ha portat aquesta 18a etapa de la Volta a Catalunya amb autobús. Trajecte.
Barcelona-Sitges-Barcelona.
Llena. Distància?
80 quilòmetres en total.
Temps?
2 hores.
Dia i hora del viatge?
Dijous 10 de gener de 2019 a les 10 del matí.
No falla.
No falla.
És que no sé per què. Treu sí. això, treu
sí.
això.
Si ja sempre ja vas al dijous al matí, doncs ja, això fora. Empresa que gestiona la línia.
Montbus.
Tipus d'autobús?
Interurbà de 13 metres.
També, sempre és el mateix. Capacitat de passatgers?
53 places assegudes i 26 de dretes.
Quants passatgers van fer el viatge amb tu?
10.
Preu del bitllet?
4,10.
Dada curiosa?
Repeteixo de xofer per primera vegada. Bé, aquesta vegada l'autobús surt de la Marquesina de Ronda Universitat. És el primer dia de baixada de temperatures i arribo 10 minuts abans de l'hora sortida. Els primers 2 minuts s'aguanten prou bé, però a partir del tercer començo a tenir fred, molt de fred.
No hi havia el bus, encara.
No hi havia el bus, clar, jo m'esperava. Busco racons de sol per anar-m'hi posant, però no sóc l'única, van buscats. I aquella estona abans que arribi el bus es fa eterna. De cop veig que arriba un cotxe. Hi ha algú a dins, al seient del conductor, que mou els braços. No sé si em vol dir alguna cosa, i quan m'hi fixo, veig que és en Xavier. En Xavier ja m'havia dut a Vilanova abans de Nadal. No sé si el recordeu. Era l'home que sempre fa coses, que col·lecciona cotxes antics, sí, 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 els viatges amb moto arreu del món.
obre la porta de l'autobús i quan tothom ja ha baixat, hi pujo jo. Em confessa que ha demanat fer aquesta línia per coincidir de nou.
Això
no és casualitat. Aquí hi ha marro.
Tinderbus.
Sí, sí, senyor. Sí, senyor. I ens fem una abraçada. Porta els cabells més curts i em diu que s'ha engreixat una mica. Sí, 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 es va arreglar. Però es va disculpar perquè m'ha dit, m'he engreixat una mica. Dic, home, no pateixis.
Mira,
que això, després
hem de fer una cosa, i si estaràs d'acord, Maria, que sempre parla dels conductors, però no els sentim mai.
Sí. Sí, en Xavier el vam sentir.
En Xavier és l'únic que tenia aquella veu tan radiofònica.
Jo crec que un dia hem de fer una concentració de xofers que han portat a l'Elisenda per Catalunya i per també saber com es porta ella dins.
Ara.
I a veure, ja que segurament deuen veure les teves tècniques per saber cap a on tires.
Sí, civilines. Són civilines totes, Maria? Penses una cosa? Doncs no, entro al cotxe, preparo la gravadora i miro els passatgers. Un bus molt tranquil, aquesta vegada. Hi ha qui escolta música, hi ha qui fa un cop de cap. A primera fila s'hi ha assegut una noia jove amb una nena d'uns 7 anys. Parlen rus i només rus. Ho sé perquè em diuen que no poden fer l'entrevista, m'ho diuen amb gestos. No, ahí donant d'estant.
Les tècniques per donar l'esquena a la gent de Pineda. Inventar-te aquest rus.
Que saps rus.
Sí.
Just al seient de darrere, però a l'altra banda del passadís, hi ha una dona que s'ha tapat amb l'abric i recolza el cap a la finestra. Si no aprofito ara...
Oh, no aniràs a molestar-la precisament amb ella.
Doncs sí. Sí, perquè penso que d'aquí 20 segons estarà dormida, aprofita ara. Es diu Merche, és rossa, va amb ulleres de sol, porta un jersei folgat de color negre que li deixa veure la clavícula. Sembla que s'ha llevat fa poca estona i té 52 anys.
On vas?
A Vilanova.
A Vilanova. I què vas a fer a Vilanova?
Comprar.
Si ho fas al revés, en lloc de comprar a Barcelona te'n vas a Vilanova a comprar.
Claro.
I què vas a comprar, Merche?
Cosa.
Ho fas sovint, això, d'anar fins a Vilanova a comprar?
No. De vez en cuando.
I per què a Vilanova? Què hi ha a Vilanova?
Que està molt bonita.
Hay cosas bonitas que no encuentras en Barcelona, claro.
Claro.
¿Tú tienes algo en Vilanova que no me quieres decir? Y no se puede saber, claro.
No.
Déu-n'hi-do, eh?
Boníssim.
Clar, pobreta, estava allà i no m'ho volia dir. No,
se li notava molt, per
sí.
Això. Molt.
Sí, sí, li hauríeu d'haver vist els ulls, també. Li brillaven. Hombre, Merche. No us enganyo si us dic que vam estar 5 minuts de rellotge així, que sí, hi-hi-hi, que sí, ha-ha-ha, que Merche, hija, cuéntame algo, i ella, però si me has dicho 4 preguntes i ya llevas 10, i jo te las hago porque no me las contestas, Merche, por Dios, saps? I vinc a riure. No us poso la seqüència sencera perquè no acabaríem mai.
Perquè tu què volies que et digués, exactament?
Exactament, m'agradaria que ella m'hagués dit, voy a ver a... Anava a visitar algú i que m'expliqués aquest algú qui era. Mm-hmm. Aquells ulls que li brillaven, no era qualsevol persona. Bé, no ho sé. Ha quedat clar que la Merche no va a Vilanova a comprar. I va per un altre motiu. Aquest altre motiu n'hi direm una cosa bonita, si us sembla bé, d'acord?
Perfecte.
A la Merche feia molts anys que no li passaven coses boniques. Però un dia va entrar en un xat, va conèixer una gent, va anar amb ells a fer excursions i en una d'aquestes va trobar una cosa bonita. Uh-huh. Fa uns mesos que va a Vilanova i mira, passa l'estona. Diu que l'amor s'ha de viure mentre dura, perquè res és per sempre. Mica en mica anem rebaixant els riures i entrem en temes una miqueta més seriosos. La Merche parla amb una prudència extrema. M'explica que ha estat casada anteriorment.
Mira, ja li ha tret tot.
Ja hi som. Dues vegades ha estat casada. Té dos fills, un de 29 i un altre de 24. Quan parlem de les seves experiències amb el matrimoni, li canvia la cara. Ara sí que hem deixat de riure. Diu que totes les parelles tenen problemes, però hi ha coses que no es poden tolerar.
Que no abusen de una persona. Pues hay problemas que se pueden solucionar y otros que ni hablar. Y para estar mal, ya los pasamos mal. Y a las personas te las encuentras en la calle. No te corren por la sangre, no tienes por qué aguantar. ¿No? Aguantar a los hijos, entre comillas. Por ellos sí, pero por los demás no. Ya no lo tengo claro. Prefiero estar sola, que no estar con alguien egoísta o que tenga vicios o muchas cosas, que no.
Em diu que las personas que te quieren no te hacen daño. Em parla de la dificultat de prendre la decisió d'acabar un matrimoni. Diu, mai no trobes el moment fins que el trobes, arriba aquell dia que ja t'infles. La Merche no parla en primera del singular. Jo tampoc li faig les preguntes en segona. Parlem en termes generals, però ja ens entenem. Parlem del temps i els motius que fan que un matrimoni aguanti o que un dels seus membres aguanti. Una de les raons són els fills.
Sí, pero porque a lo mejor crees tú erróneamente que le vas a quitar el núcleo familiar y lo que estás haciendo es estar mal porque los hijos se dan cuenta de todo, pero de todo. Porque lo mismo que tú sabes cómo es tu hijo, las miradas, el comportamiento, los hijos también te estudian cómo eres y notan cuando estás mal o cuando no. Entonces es un error que te das cuenta después y entonces no vale la pena aguantar por nadie.
Jo no sé quant de temps devia aguantar la Merche, però quan se n'adona després és que sap que potser no ho va fer del tot bé.
Clar, quantes parelles, o un dels dos, ha aguantat pels fills, pensant sí. que els fills estaran millor si no es desfà el nucli familiar, com deia la Merche, i al final el dia que el desfàs dius, home, si el hagués desfet 2, 3, 4 anys abans, no?
Exacte. Ha arribat el moment de fer-li la pregunta en segona del plural. Què has aguantat, Merche?
Passo palabra.
Coses grosses, ja ho veig.
Feas, pero bueno, ya está pasado y bueno, no me arrepiento en el sentido que eso ya creo que hice yo un bien, aunque las personas no me lo han hecho, pero yo creo que les aporté mucho, mucho bueno, ¿no? Que no lo supieron aprovechar, bueno, pero la conciencia la tengo tranquila. Hice todo lo posible para que funcionara, pero no funcionó.
Quan li pregunto quants anys va estar casada, em diu que para darte una cifra diremos 11. No es mulla, torna a la prudència. Em diu que el món de la parella és molt bonic si hi ha amor, que no hi pot haver mai amor quan els rols són tòxics, quan hi ha gelos, quan hi ha control, quan hi ha coses fees, que diu ella. Ja l'hem entès. Fins que va arribar el dia que va dir prou. Després d'aquest dia li pregunto si ha trobat la felicitat.
Sí, mucho, claro. Empezar a pensar a quererme a mí misma. Y pensar que yo también valgo como persona. A lo mejor tú siempre has tenido la autoestima alta y te has querido, pero con ciertas personas, entre comillas, te hacen hundirte tanto que no te valorizas, ¿no? Que te crees que es lo que ellos dicen. No sé cómo lo hacen, no sé, porque no tienes respuesta. Simplemente te vas dejando llevar una situación que cuando te das cuenta se puede salir de todo. Pero se tiene que luchar mucho porque volver a conseguir lo que tú eras antes.
¿Te ha costado mucho?
Sí, me ha costado. Me ha costado mucho y sobre todo decir no. Uf, la palabra es muy sencilla, pero decir no, madre mía, es muy importante, muchísimo. Pero cuesta mucho decir no. Y al decir no, mantenerlo.
Em parla de la culpabilitat que va sentir, del canvi d'amistats que va haver de fer, i li pregunto per l'amor. S'ha tornat.
Tu vols tornar a la cosa bonita, no?
A la cosa bonita. Això ho havíem d'alegrar una mica perquè vam començar rient, oi? Doncs escolta'm, anem a parlar de coses maques. Vull saber si s'ha tornat a enamorar després de tot això.
Yo sinceramente creo que no estaba enamorada de ninguno de mis parejas anteriores.
Mai.
Quererles mucho, sí. Pero ese enamoramiento no lo he sentido.
Mariposas en el estómago, ¿no?
Una vez, cuando era jovencita, tu primer amor, ese que luego es imposible, con ese sí, fuera de la inocencia, pero con los demás, no, ha sido otro diferente querer.
El primer amor, tot és nou. Després d'aquella intensitat em diu pots trobar persones que t'agradin més o menys, però fer servir el verb enamorar-se, diu que és un verb molt gros. Tornem al seu primer amor. Li ha canviat la cara quan n'hem parlat. No sé si sap alguna cosa d'ell i m'explica això.
Sí, lo he visto mucho. Y bien. La amistad va a seguir siempre.
O sea, ¿sois amigos todavía?
Sí, bueno, no tenemos el contacto como eso porque los años, pero sí que cuando nos vemos nos alegramos, damos un beso y tal, ¿cómo está? Bien. Pero siempre queda esa cosita de ese cariño y no se quita, ¿eh? Cuando lo ves esa cosilla que te da, ¿no? Hombre, yo me alegro que estés feliz, pero yo creo que nunca lo olvidaré.
Para la Merche, el primer amor sí que va a ser una cosa bonita. Després em diu que com no iba a ser bonito con todo lo malo que me vino después. I sabeu què? que tornem a riure. He estat 25 minuts parlant amb la Merche i m'he passat la parada de Sitges.
Oh, que bo.
Sí. El xofer em diu que no pateixi, que ell em porta fins a les Roquetes, un barri obrer de Vilanova, on hi ha parada. Allà agafaré el bus de tornar a Barcelona. La Merche també baixarà allà. Quan hi arribem em fa un petó i una abraçada. Ens hem entès, sense explicar gran cosa, però ens hem entès.
Entens, per tant, que era a les Roquetes, en aquest barri de Vilanova, on sí, hi tenia la cosa bonita.
Exacte, exacte.
Perfecte. Deixes la Merche.
Deixo la Merche, espero que s'ho passés molt bé dijous. I en Xavier em diu que excepcionalment, i com que ell ja acaba el servei, s'esperarà 10 minuts a la Marquesina fins que no arribi el bus maco que m'ha de portar
Xavier.
A Barcelona.
Bravo, Xavier. Maco, Xavier. Bravo, Xavier.
Molt bé, aquí. Com que fa fred, decideixo esperar el següent cotxe dins del bus d'en Xavier, que allà estic bé. Ell surt a estirar les cames. De cop, arriba una dona. Pregunta si aquell bus, on estem nosaltres, va a Barcelona. En Xavier li diu que no, que està a punt d'arribar el que va a Barcelona. En Xavier es mira aquesta dona i sembla que la coneix. Li demana pel nom i li pregunta si la pot abraçar. Jo no entenc res. Ella li diu que sí i s'abracen. Ella va a seure a la Marquesina i en Xavier puja al bus amb mi. Em diu, saps qui era? Li faig que no. En Xavier fa 2 anys va estar molt trist per una cosa que li va passar molt greu. I un dia que conduïa el bus va pujar aquesta senyora. No es coneixien de res. Ella va seure i durant tot el trajecte no es van dir res. A l'arribada del destí, ella li va dir que havia notat que ell no estava massa bé i li va regalar una turmalina, una pedra que ajuda a estar millor. I en Xavier no sap si per l'ajuda d'aquesta senyora, avui en dia, ho està de molt millor. No s'havien tornat a veure fins aquest dijous passat. No havien tornat a coincidir. En Xavier puja al bus i em diu, si no m'hagués esperat el següent cotxe, no l'hauria trobada. Quina casualitat. Arriba el bus que va a Barcelona. I pujo. I m'ho faig venir bé per seure al costat d'aquesta senyora. És la Montse. I una altra dona que seu al bus em diu que la Montse és famosa.
A ver, soy, bueno, conocida. Llevo toda la vida aquí, entonces, claro, es normal que me conozcan. Sobre todo la gente que vive de siempre, de los primeros. Luego Roquetas ha ido haciendo mucho más grande, y ahora ya hay gente que no. Pero generalmente yo, hija mía, sí, soy muy popular.
¿Y por qué eres tan popular?
Bueno, mira, porque me dedico al mundo de la evidencia y tiro cartas, soy tarotista, he estado en televisión. Luego ahora también he estado en Málaga, haciendo también precisamente programas de televisión. Y bueno, y de eso me conocen.
La Montse no ha estat a qualsevol lloc. La Montse era la tarotista que portava l'Alfons Arús de tant en tant als seus programes. És com la Marilu Casals del Buenafuente, però de l'Arús. Així que pot, em fa una gran crítica dels programes de tarot que prenen el pèl i els diners a la gent, i ja que hi som, dels tarotistes que també s'ho inventen tot. La Montse té un do i l'ha tingut tota la vida.
Pues mira, yo empecé a detectarlo cuando era muy pequeña. Pero yo no hacía caso. Yo veía cosas y yo decía, yo qué sé, es que tampoco. Yo le he dado gran importancia a partir de los 20 y algo de años, que entonces ya sí me ponían las cosas delante, o decía algo y pasaba, o, ¿sabes?, o veía a alguien y le decía, y claro, y se impresionaba porque decía, y al poco tiempo, o sea, y he ido así, así, no he querido nunca dedicarme, pero al final el camino me ha llevado.
Cuando dices que ves cosas, ¿qué cosas ves?
No lo veo cuando yo quiero. Yo lo veo cuando pasa por ahí, detecto las cosas.
¿Lo notas? ¿Es una sensación?
Sí, y a veces pues veo imágenes o veo gente que no está aquí con nosotros.
¿Y esto no te asusta?
Ya no. Ya llega un momento que lo he pasado muy mal. Allí, sobre todo en Málaga, ese tiempo que he estado lo he pasado muy mal. Muy mal porque allí era el doble. Llegué a tener hasta miedo.
Li demano que m'expliqui quines són les visions que ha vist. M'explica que va veure la seva àvia quan es va morir, la seva consogra se li va posar en meitat d'una carretera. Diu que fins i tot va veure un home que la va tocar. Em diu que quan va a l'hospital en veu moltíssim, són molta gent la que marxa, i que ella, depèn de com i de qui, sí que passa por. La Montse em té totalment enganxada amb tot el que explica. És una molt bona persona i m'explica que només cobra quan tira les cartes. La resta de coses les fa d'acord, gratuïtament. Em diu que si no fos així ja estaria viviendo en un xalet. Ella segueix vivint a les Roquetes i molta gent acudeix amb ella a casa seva. Tornem al món de la tele, a mi això m'ha cridat molt l'atenció. Vull que m'expliqui millor això de l'Arús.
Todos los programas que hice allí cuando Alfonso Arús empezó, todo fue un exitazo. Y todo lo que dije pasó. todo, no hubo nada.
Ponme un ejemplo, Montse, ¿qué es lo que dijiste?
Que un día me dice Alfonso, dice, era una temporada que el Barça iba muy mal, muy mal. Y bueno, ya había acabado el programa y entonces Alfonso me dice, oye, el domingo, Montse, que yo ya sé que tú de fútbol no quieres hablar, pero ¿qué pasará el domingo, Montse? ¿Qué pasa? Y hago así, me vuelvo para atrás y digo, el domingo, mira, uno, dos, tres y cuatro. Y dicen ellos, ala, ahora sí que has metido la pata, qué lástima, con lo bien que ibas en el programa, madre mía. Pues llegó el domingo, eso está grabado, ¿eh? Eso no me lo estoy inventando, quiero decir que mienten uno, meten dos, meten tres y meten cuatro. Mira, si vieras el teléfono, se venía abajo. O sea, y me han pasado cosas impresionantes.
Que és una mica el que fa el Xavi Bosch, a Islàndia, no?
Sí, sí, sí. Sí, senyor.
Patricinis de la Montse.
Em diu que avui ja està contenta perquè ha perdut el bus que anava abans que aquest a Barcelona i que ara sap per què, perquè s'havia de trobar de nou amb en Xavier. Li pregunto si estem predestinats i em diu això.
Sí, 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 sí. Tú puedes dar muchas vueltas a muchas cosas, pero como esté para ti lo que sea, da igual. Un trabajo, una vivienda, un novio, lo que sea, da igual. Es para ti. No te lo quita nadie.
Doncs aquell dia estava per a mi trobar-me amb la Montse i la Merche i esto, amics meus, no me lo quita nadie.
Una cosa bonita.
Sí, senyor.
Una secció bonita. Aquí ho deixem, gràcies, Elisenda.
A vosaltres.
Uns anuncis i de seguida l'Espanyol juga a RAC1, Real Societat Espanyol, a partir de les 9 del vespre. Islàndia tallant el bacallà, Ivan Caral contra el tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Om, l'oient del dia, el coneixeu?
Ah,
sí,
a veure.
És el David, que el vam conèixer a la festa dels 500 programes de Luz de Gas, el detectiu privat.
I tant.
Home.
És de Barcelona, avui fa 31 anys. Per tant, David, per molts anys. Demà, més oients i més Islàndia.
Els productes ultracongelats, ultrafrescos de la Sirena, tan ofert, Islàndia.
Tinc tan poc temps per preparar-me el tàper que sempre acabo menjant el mateix. Doncs jo cada dia menjo una cosa diferent. Amb els listíssimos de la Sirena, menussà i llest en 5 minuts al microones.
Jo també en vull.
M'ho haguessis dit abans, que la segona unitat surt a 1,39.
Gener d'estalvi amb els superpreus de la Sirena.
Anna, què tal el Nadal?
Genial, tant que m'he engreixat 2 quilos.
Ah, si estàs estupenda.
Perquè els he perdut gràcies al Pack Express de Naturhaus, que pots perdre fins a 2 quilos en 2 dies.
Oh, m'interessa.
Entra a naturhaus.es o truca al 902 15 14 14.
El diumenge és per Fashion and Arts Magazine. Moda, art i bellesa en una revista purament femenina. Aquest mes, Amors Bestials, l'especial sobre els animals. Fotoreportatge i entrevista a l'actriu Paz Vega. I perfums i joies fetitxes per triomfar per Sant Valentí. Fashion and Arts Magazine. Comença la inspiració. Aquest diumenge gratis amb La Vanguardia.
La seva alarma de Securitas Direct ha estat desconnectada.
Apa, si t'has posat una alarma, què tal?
Molt contenta. El millor és que la pots connectar quan ets amb els nens dormint a casa i això dona molta tranquil·litat. Si arribo a saber abans el que costa, me l'hauria posada quan em vaig mudar.
Protegeix el que més t'importa amb l'alarma de Securitas Direct. L'alarma més recomanada. Truca ara al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 900 44 45 46.